Mira, entre d'altres coses, avui és el Dia Mundial del Contacte. I diràs, home, sí, el contacte, les persones, doncs som socials, ens agrada viure en societat i tenir contacte, contacte físic, ens agrada molt. Doncs no és aquest contacte exactament, perquè avui és el Dia Mundial del Contacte per establir una comunicació interplanetària amb d'altres éssers d'altres planetes. Que, escolta, si són com nosaltres, potser ja en tenim prou amb els que som aquí a, al planeta Terra. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Ahir vam fer programa des de Mollerussa, des del Centre Cultural. Vam fer el programa de COPE Catalunya, acompanyats pel José Miguel Cruz, que és el nostre company, que està fent ara igual que jo, però per la resta de Catalunya, que l'escoltem quan és festiu aquí o als estius. Hores d'ara, amb 15 graus, per sobre dels 15 graus a la ciutat de Lleida, hem notat la davallada de temperatures des de dilluns al vespre, tal i com ja ens havia dit l'Armando Álvarez. Tenim una mica de vent, fluix a 7 km per hora, però poca broma, que el dilluns, vam assolir els 28 graus a Lleida. Dimarts ens vam quedar 19, pràcticament 9 per sota. Això sí, amb vent, i amb ratxes de 72 km per hora. Les mínimes, doncs mira, 6 positius a Lleida, Mollerussa, el Soleràs, 2 a Balaguer, 5 a Tàrrega i a Cervera, 2 sota 0 a Torà, 3 a Solsona, mig grau positiu a Tremp, a la Seu d'Urgell i a Sort s'han quedat a 0 graus, 8 positius a Esterri. Ja veus que les temperatures doncs, són relativament altes. Ens hem d'anar a les cotes 2.400 de Portainé i Baqueira per trobar uns 6 sota 0. A Boí ja es pot també, però cotes de 2.400 metres. Per la resta, 2,5 sota 0 a Pont de Suert i mig grau negatiu a Viella. Són temperatures doncs, que a poc van pujant i que cada cop són més altes. Passem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Moisés Camuñas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida temps estable en general i cels poc ennuvolats amb alguns intervals de núvols alts amb unes temperatures que seguiran pujant sobretot a zones del Pirineu amb màximes previstes avui de 21 graus a la Seu d'Urgell, de 21 també serà la màxima a Balaguer. També tindrem una màxima de 21 graus a Lleida capital, la màxima rondarà els 20 a Tàrrega i els 16 a Viella. I si ens referim al vent durant aquesta tarda en general tendirà a quedar de la component sud i serà fluix. Si mirem ja la jornada de demà dijous continuaran pujant les temperatures, sobretot diurnes, amb unes màximes demà que arribaran als 26 graus a Balaguer, als 25 a Lleida capital, als 24 a la Seu d'Urgell i als 22 a Tàrrega i als 20 a Viella, mentre que si ja ens avancem a la jornada del divendres pel que fa a les temperatures diurnes baixaran. Si parlem de la jornada de demà tindrem de nou temps estables, els poc ennuvolats o clars, amb el vent que serà fluix i de direcció variable, tot i que tendirà a quedar del sud i del sud-est. És una informació de l'Agència Estatal Total de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Ahir crec que ho vam dir, però el dilluns, que va ser dia 13, va fer 3 anys que les escoles ja no van obrir pel tema del virus de la Covid-19, pel SARS-CoV-2. Que ja saps que el virus és el SARS-CoV-2 i la malaltia és la Covid-19. Dilluns, Ahir, que era dia 14, fa 3 anys, era dissabte. Ens van comunicar que dilluns res d'anar a treballar. Ja només hi ha les coses essencials. I avui, fa 3 anys, era diumenge. Estàvem a punt de començar la nova setmana amb aquesta situació. Han passat 3 anys, 3 anys, que el temps va rapidíssim. Vinga, que busquem aquesta darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, seguim parlant de meteorologia perquè la calor dels darrers dies ha fos aproximadament una quarta part de les reserves de neu al Pirineu. Saps que sempre et dic que pel que fa a aigua, la nostra bateria és la neu que cau a les muntanyes. Aquella és la nostra bateria d'aigua, val? Perquè de moment està allí guardada i quan pugen les temperatures de cara a la primavera doncs es comença a desglaçar a poc, de manera progressiva, baixa pels riuets i cada cop es va agrupant a rius més grans i arriba als embassaments que sort en tenim de tenir-los. Ara els tenim mig buits, però sort en tenim de tenir-los. Doncs bé, segons les dades de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, les capçaleres de la Valira, el Segre, la Noguera Pallaresa i la Ribagorçana sumaven dilluns 271,2 hectòmetres cúbics d'aigua en forma de neu en capçalera davant dels 356 hectòmetres de la setmana anterior, la qual cosa suposa una caiguda del 24%. Bona part de la neu fosa va als rius i s'acumula als pantans, que ja registren un lleu repunt de reserves, però insisteixo que la neu és la bateria que ha de guardar l'aigua que hem de fer anar fins que torni a arribar la temporada de pluges a la tardor. I estem al mes de març. I estem al mes de març. Al mig del mes de març. És dia 15 només. És dia 15 només. Per tant, ull, perquè fa dies que ens ho diuen, i, bueno, li donem certa credibilitat, però no hi ha aigua. Aviam, no hi ha aigua. Seguiràs obrint l'aixeta i seguiràs sortint. Però que les reserves estan a mínims històrics també és una veritat. Que no ens hem de preocupar en excés en les properes setmanes i un parell de mesos, també és veritat. Però que no podem seguir vivint alegrement amb la despesa d'aigua amb la que hem viscut fins ara, i ull, que no parlo de tu o de jo, perquè a casa, al final, la despesa d'aigua és, si ho mirem sobre el total de la despesa d'aigua, és mínima. És mínima. Però hi ha d'altres activitats que ja havien d'haver fet els deures i s'havien d'haver adaptat ja a un nou consum d'aigua. I no s'ha fet, com sempre. Que havia de fer els deures, no els ha fet. Igual et sona, això. Bueno, degut a tot això, i a aquestes temperatures, les estacions d'esquí nòrdic també donen per pràcticament acabada la temporada arran d'aquesta dràstica pujada de les temperatures. A Tuixén l'Avança han tancat instal·lacions, algunes ofereixen serveis turístics i d'altres encara es pot fer raquetes, però en segons quins llocs. De fet, del que està passant, ens ho explica molt bé el director de l'estació de Tuixén l'Avança, l'Albert Nadal, que parla d'aquestes oscil·lacions de temperatures que les tenim des de fa ja un temps, però que, a diferència d'altres anys, és que aquest any no hi ha neu.
Aviam, ja portem unes quantes temporades que l'oscil·lació de la temperatura és molt bèstia. O sigui, passes d'estar a 10 sota 0 a 10 positiu. El problema afegit d'aquest any és que no ha nevat amb quantitat. Llavors, si tens molt gruix de neu, quan hi ha canvis bruscos de temperatura, la neu es transforma, neu primavera, però quan torna a baixar la temperatura ho pots arreglar bé i pots continuar treballant. No? Quan hi ha poc gruix és on hi ha el problema. No tens base, no tens fred acumulat, i si venen uns quants dies de bon temps, l'estació pateix molt. Llavors, si es fan virgueries amb produint neu, estirant, transportant, una mica de tot, però quan ja treballes amb aquests gruixos, depèn quasi bé exclusivament del temps. Ja no se t'acaben els recursos. I és el que ha passat aquest any.
Que, de fet, han pogut obrir uns 3 mesos, aproximadament, però és que, clar, és que no n'hi ha. És que no n'hi ha. És que, de fet, a les temperatures mínimes que t'he explicat, menys a les cotes 2.400, és que ni se'n pot fer. Que èticament ja han dit que és qüestionable el tema de fer neu o no, perquè es gasta molta energia, a part de l'aigua. Que l'aigua, és veritat que acabarà tornant. Passa per la terra, que també la necessita, i acaba tornant. Però és que no s'estan donant les condicions climatològiques ni per això. Estem a 15 de març, la Setmana Santa comença el 3 d'abril i, francament, cada dia s'està posant més complicat arribar amb una bona campanya de la neu per aquesta Setmana Santa. Canviem radicalment de tema. Quantes vegades has sentit a un polític de Lleida que apostem pel comerç local? Infinitat, oi? Però tu hauràs sigut testimoni, com jo, del tancament progressiu, gota a gota, dels diferents comerços, els diferents barris i els diferents carrers de la ciutat de Lleida. T'explico un nou drama, si vols. El govern municipal ja ha informat a 5 paradistes del mercat municipal de Ronda Fleming, que no tenen contracte, la majoria dels que queden, que en 10 dies rebran una notificació informant-los que hauran de tancar. Una mesura que ha pres després que el ple del febrer no es va aprovar la rehabilitació del mercat, i perquè aquests paradistes des del novembre del 2020 no tenen contracte en vigor i durant dos anys han mantingut una situació a precari sense cap títol. No tenien un contracte que els habilitava per disfrutar de l'espai del mercat. Això és una altra història. Però, segons fons municipals, han afegit que no poden tornar a licitar la concessió de les parades si el mercat no s'adapta a la normativa vigent i que es mantenia a precari, aquests paradistes, perquè la rehabilitació de l'edifici a través d'una concessió encara era possible fins que es va rebutjar al ple del mes de febrer. Arran d'això, han afirmat que desapareix la raó de mantenir la relació a precari amb els cinc paradistes, en compliment de la llei de patrimoni, i que se'ls comunicarà que no tenim cap relació contractual amb la paeria, es procedirà a resoldre legalment la seva situació. És a dir, d'aquí 10 dies rebreu una carta i fora d'aquí, que literalment sou uns ocupes. Bàsicament és això. Per la seva part, els paradistes a precari, que ja van confirmar que la paeria els va dir que en 10 dies rebran un avís informant-los que han de tancar, han respost que presentaran un recurs i estudiaran mesures legals. Han indicat que veiem aquesta mesura com una manera de pressionar-nos perquè intentem mediar amb l'oposició i arribar a un acord. Des de l'equip de govern, evidentment, ho neguen rotundament. Al seu lloc, al seu torn, també han insistit a buscar una solució que beneficia a tots i a la ciutadania. Allò del comerç local, et sona? Doncs mira, els 4 que... 5 que queden, els donem l'espenteta perquè acabin sortint al carrer. Per tant, això del comerç local ja comença a sonar a un cuento xinès, si vols que t'ho digui així. I acabem parlant de la notícia econòmica del dia. Aquesta també l'hauràs notat. Forta pujada del preu dels aliments a la demarcació de Lleida durant el mes de febrer, concretament, i amb un sol mes, 16,5%. L'alça desbocada d'aquests productes de primera necessitat deixa la inflació en un 6,7%, dues dècimes per sobre de la del gener.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I seguim al bell mig de la setmana, és dimecres, des de... Bé, com escoltes des del principi, avui des dels estudis de Cope Lleida, al carrer Acadèmia, l'enveja que li feia el Cosme, que en lloc de sortir el dimarts no sortíssim el dimecres, que així podria sortir dels estudis. Cosme, què tal? Bon dia.
Sí, de veritat, eh?
Veus, ho sé.
Me va saber molt greu, eh?
Clar,
me va saber molt greu,
ho sé, perquè a mi m'agrada molt que em treguin dels estudis, sí, també. Ahir ja sabeu que vam estar a Mollerussa fent el programa de Tot Catalunya.
Molt bé, molt bé. Des d'aquí. Amb el senyor Cruz.
Amb el Cruz i amb molts convidats, però la veritat és que és tota una experiència sortir
te
dels estudis.
Te van treure a passejar, és a dir, a pasturar. Sí. Te van treure a pasturar. El Jordi Pérez te va treure a pasturar.
Va haver una època que coincidia els dimecres, quan ho fèiem. Cosme García, va, entrevista a Cosmopolita. Què hi coneixem avui?
Avui? Doncs pues avui tenim un metge. Avui tinc un metge, per si de cas. És un metge que es diu Rafael Villalobos i Mori. És cap de la unitat, en aquest cas, de la cirurgia de la paret abdominal, algú de, després direm el que és, del Servei de Cirurgia General de l'Hospital, en aquest cas, a Roda Vilanova, i és de l'aparato digestiu. Anem a parlar amb ell una mica i a conèixer una mica més de prop. Doctor Villalobos, bienvenido y buen mediodía.
Muchas gracias, Come, por la invitación. La verdad que es un honor estar aquí en esta cadena y espero poder cubrir tus expectativas y poder responder a todas tus preguntas.
Estoy seguro que sí. ¿Eres peruano?
Soy peruano, nací en Lima. Y
¡qué bonito!
Una ciudad muy bonita y el 2003 me trasladé aquí porque, como sabes, pues la situación allá es complicada y yo siempre he tenido las ganas de ir más allá en mi profesión y apunté hacia aquí, hacia España, para poder desarrollarme más como profesional.
Explícame un poco en qué consiste, bueno, tú eres el responsable de esta sección, explícame un poco.
Mira, la sección de pared abdominal surgió más o menos el año 2014-2015. Yo llegué al Hospital Arnau de Vilanova el 2009 por una invitación directa del jefe del servicio de cirugía, el doctor Jordi Olcina, y estuve trabajando en la unidad y en la sección de hepato bilio pancreático estos años, pero siempre desde muy joven en la universidad siempre me atrajo el tema de la pared abdominal, es decir, la patología de las hernias, ¿no? Y entonces siempre estuve, aparte de estar en esta unidad de patobilio pancreático, siempre estuve interesado en la cirugía de pared abdominal y poco a poco lo fui desarrollando. Llegó un momento en que comencé a tener pacientes con mucho más complejidad y eso me hizo llevar a tener pues una zona más amplia de tratamiento en los pacientes. Y llegó un momento en que le dije a mi jefe si verdaderamente podría tener ya o formar una unidad que se dedique exclusivamente a la pared abdominal debido a la alta complejidad de pacientes que teníamos. Actualmente nosotros, los cirujanos especialmente, tenemos que dedicarnos más a un tema porque el cuerpo pues es muy amplio y cuanto más nos subespecializamos en algo, mejoramos y tratamos mejor al paciente. Y la pared abdominal pues es una de estas partes como un poco olvidadas, pero es importante en los pacientes.
¿Y te encuentras sorprendido cuando vienes a España o no? ¿O ya te hacías a la idea de lo que ibas a venir?
Bueno, yo vine con la idea de, como te comenté anteriormente, hacer cirugía general y conocer un poco otro mundo, ¿no? Ampliar un poco mis conocimientos y tener acceso a una mayor diversidad de cosas. Y esto es lo que cuando vine aquí, pues se cubrió las expectativas porque tenía acceso a muchos sitios, mucha facilidad de ir a países europeos donde la cirugía está muy avanzada. Y yo creo que, bueno, en la decisión fue...
¿Somos buenos pacientes o no?
Hay de todo. El médico tiene que ser, en cierta forma...
Yo te lo he dicho antes, ¿no? psicólogo.
Exacto. Sí, con el tiempo vas aprendiendo a tratarlos. Es cierto que, como los pacientes hay de todo, también hay médicos que hay de todo, ¿no? Entonces, yo creo que la empatía que puedas tener con el paciente es la clave, ¿no? Hay que conocer verdaderamente...
Sois como un cura, ¿no? Sois como un confesor. Primero tienes que conocer a la persona, ¿no?
Sí, tenemos que conocerla hasta cierto punto, pero no implicarnos emocionalmente. Yo tengo alguna experiencia cuando era más joven que el hecho de implicarnos emocionalmente con todos los problemas del paciente, pues nos afecta, ¿no? Afecta personalmente, afecta a tu entorno familiar. Y por eso muchas veces tenemos que crearnos un escudo para no llegar a ese punto y contenernos, ¿no?
¿Sabes desconectar?
Difícil. Solo desconecto cuando estoy con mi familia y fuera, ¿no? En las vacaciones y desconecto muchas veces o pongo prácticamente apago el móvil y es la única forma. Pero verdaderamente hay veces en que tienes un paciente que se ha quedado un poco en una situación complicada y estás llamando a tu compañero para ver cómo sigue, ¿no?
Por ejemplo, ayer a la 1:00 a.m. había uno que te molestaba, que era yo.
Y estaba ahí.
Estabas ahí.
Te respondí a los 10 segundos, creo.
Bueno, hablemos de ti un poco. Sí. ¿Eres un hombre organizado en tu vida?
Bueno, yo, la organización no es mi fuerte, eso sí tengo que decirlo, pero sí las ganas de hacer muchas cosas, ¿no? Cuanto más joven eres, tienes ganas de hacer muchas cosas, pero conforme vas madurando, te das cuenta de que el que poco abarca, ¿no?
El
que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, actualmente, pues sí que me considero una persona que organiza mejor las cosas y tengo muchas tareas en la cabeza, pero yo creo que poco a poco he ido aprendiendo a organizarme.
Tú y yo cenamos el viernes juntos.
Sí. Sí,
es una... Explica por qué.
Sí, a ver, esta es un... Cuando me llamaron y me comunicaron de que el comité del Sarmat de la San...
De Sarmat de Lleida. El señor Josep Àngel Comas.
Sí, del señor Jaume Comas, pues me habían... pues considerado, ¿no? Me habían considerado
gran persona,
sí,
de Lleida.
Y que la, sí, que el título era gran persona de Lleida, a mí me sorprendió mucho, fue muy grato, obviamente es un honor. Yo me siento identificado con esta ciudad. Mi hija menor es de aquí, es de Itatana. Es de Itatana y bueno, mis otros dos hijos son de Barcelona. Por eso comparlo el catalán, tengo un accent, una mica de Barcelona.
De los quemacos.
De los quemacos, exacto. Ah. Pero bueno, la verdad que esta ciudad me ha dado, yo creo que la felicidad, la tranquilidad, todo. Y estoy muy agradecido, ¿no?
¿Eres mejor cocinero o mejor comedor?
Mejor comedor.
¿Ah, sí?
Sí, sí, mejor comedor. Cocinero, si me implico, puedo hacer algo. Puede ser algo, pero no soy de estas personas que le gusta estar en la cocina haciendo cosas, sino, no, yo prefiero sentarme.
Lo de la pared abdominal está ahí, el estómago y todo esto, pero los caracoles van bien.
Sí, bueno, los caracoles con un buen alioli siempre sientan bien, y yo soy un fanático. De hecho, ayer comí caracoles.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Cómo te gustan?
A la yauna.
A la yauna.
A la yauna. Y a mal alioli.
No, no los has hecho nunca tú, ¿no?
No.
Que se queman.
No, no, seguramente que salen gritando los caracoles. No, no, no. Yo prefiero comerlos y no hacerlos.
¿De pequeño te vistieron de folclorista o no?
Bueno, país. Sí, cuando hacía lo que ya llamamos vacaciones útiles, que son aquí las vacaciones, ¿no?
Las de verano.
Las de verano. Pues ahí hay un baile típico que es la marinera. La marinera puede ser limeña, ¿no? Obviamente de Lima, y también la del norte, que son las ciudades más importantes. Y bueno, hay un baile que es la marinera y ahí me vestía de folclore. Y bailaba la marinera, que es una... Bueno, los que conocieron cómo cantaba Chabuca Granda,
sí,
pues ella fue una de las más representativas.
¿Y qué música escuchas habitualmente?
A mí me gusta escuchar de todo, pero más me gusta escuchar bossa nova. Uh-huh. También escucho pop, rock. De hecho, yo estudié en la Escuela Nacional de Música guitarra.
Uh-huh.
Sí, comencé desde los 8 años porque mi padre ya jubilado, pero fue cantante profesional.
Ah, caramba, yo le digo a Josep Àngel Comas que el viernes que nos hagas un final de fiesta. O sea, que...
A ver. Y bueno, desde los 8 años que empecé a tocar la guitarra, a los 14 entré a la Escuela Nacional y de Música y bueno, pues siempre me gustó la música y escucho de todo. Ya la verdad que me pones cualquier tipo de música y siempre aprecio desde el punto de vista del que analiza la música. Pero para así divertirme, pues me gusta la salsa, obviamente, el pop, me gusta música, la verdad, música variada.
Sí, sí, yo soy de la Fania Amstart y esto me encanta, ¿no? A mí la salsa me encanta. ¿Qué es lo más bonito de Lleida para ti?
Lo más bonito de Lleida para mí es la calidad de vida, la tranquilidad. Yo aquí en España tengo experiencia solo en Cataluña, de vivir en Barcelona. Barcelona es una ciudad obviamente atractiva, cosmopolita, pero muy complicada en el tráfico, en todas las movidas que hay, ¿no? Y por eso siempre viví un poco en las afueras de Barcelona. Siempre me gustó vivir en una ciudad tranquila. Yo en Lleida lo que veo es esto, ¿no? Una ciudad tranquila, una ciudad con una calidad de vida muy buena y que te permite, pues, realizarte en todas las facetas cuando tienes interés de hacerlo.
Acabamos, lo vamos a hacer al revés.
Sí.
No habías venido a un estudio de radio desde que estás aquí. Pero bueno, ahora vas a hacer de periodista. Ahora me vas a hacer una pregunta comprometida a mí del mundo social, cultural, económico, político, lo que quieras. Me puedes comprometer ante la audiencia.
A ver, no sé.
A ver si lo consigues.
¿Qué podría preguntarte?
Lo que quieras. Del mundo médico, si quieres, también. Que por qué no he hecho de otorrinolaringólogo, por qué no he hecho... Que yo empecé a ser prótesico dental, ¿eh?
No, ¿qué opinarías tú de la vocación del médico, que muchas veces se confunde con el hecho de que hay médicos que están 24 horas trabajando y se dan un descanso de 15 minutos para tomar un café y por ahí salen diciendo de que está en su horario y está haciendo el vago, y son médicos que obviamente con vocación y que están, pues, dándole ahí al trabajo diario? ¿Qué opinarías de la vocación en sí?
Ya lo has dicho, es lo que te iba a decir, que es vergonzante lo que le pagan a un médico, las horas que tiene que dedicar, la poca posibilidad que tiene de que haya compañeros que vengan aquí a colaborar con ellos, y que si miramos sueldo, trabajo, la verdad es que es vergonzante. Yo sé lo que cobra un médico, sí. Y hoy en día que un médico nos tenga que atender tantas horas, dedique tantas y que encima aún le critiquen porque ha salido un momento afuera, esto es de juzgado de guardia. Pero esto pasa en este país.
De todas maneras, mira, porque has tocado el tema, un inciso. ¿Un médico qué preferiría, cobrar más y seguir con el ritmo actual de visitas o poder atender mejor a sus pacientes con una menor carga de trabajo y seguir con el mismo sueldo o un poco más? Es decir, ¿qué valoráis más, el dinero puro o el poder dedicarse a los pacientes?
Absolutamente lo segundo.
Lo segundo,
claro. Absolutamente.
No, te lo digo porque a veces los políticos hablan de, bueno, vale, pues venga, subiremos el sueldo. No se quejan de eso, se quejan de que no pueden atender a personas, que vosotros trabajáis, con personas. Y yo te lo digo porque yo he hablado con médicos, enfermeros, enfermeras, doctoras, y al final todos coinciden en lo mismo. Es que yo, Ricard, quiero poder sentarme con un paciente sin pensar que en 5 minutos tengo 2 más afuera. Eso es lo que quiero.
No, pero lo ha dicho él también, ¿no? Es lo que yo te iba a decir. Lo que no puede ser es que un político esté cobrando lo que cobra, dedicando lo que dedica. Y a la hora de la verdad, un médico, que es el que nos salva la vida, es el que nos hace vivir mejor, verdaderamente parece que lo tengamos ahí. No hemos sido agradecidos, no me vale un aplauso. El aplauso estuvo muy bien.
Sí, sí.
¿Y ahora qué? ¿Estamos igual que antes o peor?
O peor.
Porque no hay...
Peor, yo creo que hay más gente.
No hay personal, si además está claro. O sea, es que no potenciamos ni lo que tenemos en casa. Si tenemos un montón de médicos que acaban la carrera
y se van
y se tienen que marchar de aquí, y esto es lo vergonzante. Me has tocado el tema, estoy muy quemado con este tema hace mucho tiempo y me lo has tocado.
No solo en el grupo de médicos, sino también de todos los sanitarios.
Todo y que tenemos una muy buena sanidad en España, hay que reconocerlo. Es muy buena sanidad, pero no se trata bien a las personas que son las que hacen la buena sanidad.
Exacto.
Eso es lo que yo valoro. Ricard, ya veo, avui no era compromesa, sino que me pongo a espallar bien, ¿eh? Y tú también.
Bueno, solamente...
Es que nos ha tocado un tema muy bueno.
Bueno, es un tema de actualidad, y ya lo era antes de la pandemia, pero la pandemia lo que ha hecho es visibilizarlo.
Exacto.
Y yo creo que llevarlo al extremo también, ¿eh?
Porque... Y acabo con una cosa, Ricard. Un médico, un peruano que está aquí en España, ¿no?
20 años, ¿no? 2003.
El 20 de marzo cumpliré 20 años.
Pues mira,
aquí.
Nada, en 5 días, 20
pero,
años.
Pero, Ricard, cuando un médico te abre como un conejo, ¿mira si eres de derechas o izquierdas o mira salvarte la vida?
No sé, yo no. Si parles d'això ja...
No,
ja,
però
ja
és que està clar que un metge el que va és a salvar vides i no... Sí que ha de cobrar per la feina que fa, però el que no se li poden tindre és els metges com ho tenen. Hi ha metges, Ricard, que cobren 1.500 euros al mes.
Gràcies, doctor. Sí.
Bueno, muchas gracias por la invitación y solo agradecer a todo mi equipo de la unidad y del servicio de cirugía y también agradecer a mi familia y especialmente a mi mujer, que me está escuchando, Raquel.
Por supuesto. I Cosme, bueno, la setmana vinent en mes?
Ja veus, singularitats, sí. El divendres sopo amb ella.
Molt bé.
Sí, perquè li fan gran persona de Lleida.
Molt bé.
Pues hala.
Gràcies, Cosme.
Adéu.
Cuida't.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que ens acostarem a la 1 de la tarda, parlem de llibres. És una secció que la vam començar farà un parell de temporades, jo crec, més o menys, sí. O és la segona temporada aquesta, i és una secció que està agradant i força. No pas pels llibres, sinó per ella, per l'Anabel Ramos, ja t'ho dic que sí. Anabel, què tal? Bon dia.
Bon dia. Home, no em diguis això, pels llibres,
sí, ja
és pels llibres.
No, ja t'ho dic.
La gent escolta pels llibres.
No, la gent escolta tu. La gent escolta tu i t'escolta el que parles.
Recomanant llibres, perquè si jo recomané verdura, doncs no...
També t'escoltarien. Home, clar, i a més, si tu la verdura t'agrades molt, que no sé si és el cas...
Sí, sí, que m'agrada,
doncs
sí.
També la vendries amb l'entusiasme que vens als llibres.
Vols,
un dia parlem d'enciams, esquerola i diferències entre...
Que és millor,
entre...
quina és més digestiva i quina menys.
Veuràs com a la gent li agrada igual.
Vale.
Bueno, l'Anabel Ramos, que de moment és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida.
Sí,
vull dir, de moment...
Res més.
Perquè ella encara no... D'influencer, de vegetals i aquestes coses, encara no ho té pensat, a fer el salt.
Jo soc moltes coses, però professionalment soc bibliotecària.
I els dimecres, doncs, la tenim aquí, a la Llibrera't, que és un espai on l'Anabel ens fa 3 propostes de lectura i sota una mateixa temàtica. Quina temàtica has triat aquesta setmana?
Temàtica no, us recomano 3 còmics juvenils, infantils juvenils.
Perfecte. Sí. M'encanten els còmics aquests que... Jo ha sigut una descoberta que he fet amb tu.
Ah, mira, sí, no em diguis, sí.
Sí, sí, sí. A veure, còmics ja sabia que n'havia tota la vida, però jo em senyia molt al Mortadelo i Filemón. I he descobert tot un univers de còmic, a més còmic més seriós, còmic més lleuger, dibuixat amb un estil, amb un altre, per adults, per adolescents, per canalla petits, vull dir que n'hi ha per tots els gustos.
Si vols, un dia parlem sobre els còmics i com els còmics reflecteixen tan bé la societat.
Ho fan molt bé, eh?
I com... Però des de sempre, perquè si tu te'n vas també a Mortadelo i Filemón...
Sí, jo me'n recordo molt
de Carpanta, per exemple.
També,
per mi Carpanta va ser com un descobriment.
Sí.
Era més petita, clar. I com reflexava la societat en el moment. Llavors, això continua fent, el paper és el mateix.
No, Carpanta...
El que passa que jo penso que ara ja s'ha ampliat molt més i hi ha un ventall molt més gran.
Doncs apa, ja us avanço, això és spoiler, no es diu? Tots els llibres còmics, en aquest cas, que ens recomanarà l'Anabel, els teniu a la Biblioteca Pública de Lleida. És a dir, no és allò que... És que l'Anabel ara, sí, un llibre que he de fer, anar a comprar-lo i tal... Bueno, és una opció, és una opció, pots anar a comprar-lo, però si vols primer tenir un primer contacte, doncs és tan fàcil com anar a la Biblioteca Pública de Lleida i allí els pots o llegir-los allí mateix o treure'ls en préstec, que només has de tenir un carnet, que és gratuït, i ja està, mira que fàcil que t'ho posem.
Sí.
Vinga, tres còmics.
Tres còmics. Mira, el primer se titula Perdidos en el futuro, de Damián i Àlex Fuentes, editorial Lastiberri, i és de l'any... Bueno, és recent, ara te diré l'any exactament, del 2021, sí. La primera edició, perdó, al març del 2022, de fa un any. Perdidos en el futuro és a partir d'uns 9 anys, aproximadament. Mm. I de què tracta Perdidos en el futuro? Doncs hi ha una classe d'un curs que se'n van d'excursió a veure unes runes d'un vell castell, i de tornada cap a l'autocar, perquè comença a ploure, un dels gamberros, diguéssim, de la classe, no?
que sempre n'hi ha,
els fa una broma a la Sara, a la May, a l'Arnold i al Dris. I aquesta broma que els hi gasta té unes conseqüències bastant fortetes.
El que alguna vegada passa, també.
Sí, també passa. Cauen a dins d'un pou.
Vaja.
I quan arriben a l'altra punta del pou, el pou, diguéssim, que arriba amb una altra punta, sí. Bueno. I resulta que estan al futur.
Ah, caram.
Sí. I bé, i els hi passen moltíssimes aventures, han de buscar un altre cop el camí cap a casa, han de tornar d'alguna manera, i tenen moltíssimes, els hi passen moltíssimes coses. Els colors són... Té moltíssims colors, així com una tonalitat com a fosca, i en funció d'on estan va primant un color o un altre, però és un còmic molt divertit, per a que s'ho passin superbé, tant els infants a partir de 9 anys com els adults també.
Molt bé.
Sí, sí, el públic adult també.
Jo quan era petit, molt petit, sempre pensava que havia d'existir algun pou que tu entressis i sorties a Xina.
Ah, sí?
I a l'altra punta.
A l'altra punta.
Són uns túnels que van pel mig de la Terra. Ara, que entressis per un forat i sortissis al futur, no se m'havia ocorregut mai. Eh?
Mira, doncs aquí sí.
Per cert, això és tota una sèrie...
Sí,
còmics,
aquesta és la primera, que és la Tempestat. Aquest és el primer.
Vull dir que, com a mínim, m'ha semblat que n'hi ha tres ja, d'aquests.
Sí, publicats. O sigui
que, si us agrada el primer, doncs que sapigueu que n'hi ha un parell més.
Sí.
Molt bé.
Aquest és el primer.
Què més?
El segon és més... una miqueta més infantil, diguéssim. Però, vamos, que per a totes les edats, com sempre. Se titula El petit robot de fusta i la princesa Tronc, de Tom Gaul, i està editat per Salamandra Gràfics al maig del 2022, també. I què explica El petit robot de fusta i la princesa Tronc? Doncs explica la història d'un rei i una reina que volien tenir un fill, i el seu desig està doblement complert quan arriba un petit robot de fusta i una princesa encantada, que els cuiden, els mimen i els adoren com a un bon pare i una bona mare. Només hi ha una petita qüestió que s'ha de resoldre, que és que la princesa cada nit quan s'adorm es converteix en un tronc.
Ah.
Sí. I llavors només se la pot despertar amb unes paraules màgiques, que és desperta, tronquet, desperta.
Ah.
I bé, ja està. I els germans són inseparables, estan vivint sempre aventures i històries. I imagina't, viuen en un castell, al voltant hi ha boscos obscurs, animals, fades, hi ha moltíssimes coses. I és una, és un llibre preciós que té molta, amb molta tendresa, és, no, si un llibre molt boniquet.
A mi el que em sorprèn d'aquestes històries és,
sí,
la imaginació.
La imaginació.
Perquè, a veure, eh? Un robot de fusta i una princesa que es converteix en tronc, sí, a la nit. Déu-n'hi-do, eh? Vull dir que s'ha de tenir imaginació per aquestes històries, eh?
Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Aquest és infantil, eh?
Aquest és infantil, és una miqueta més infantil.
Les il·lustracions són maques, eh, també.
També és, sí, també és molt bonic. I a més és, també explica una aventura. Bueno, potser seríem aventures, eh? Tornar, no? Una mica, el primer seria tornar un altre cop a casa. En aquest cas, la princesa, presa d'una confusió, apareix en un altre lloc. Clar. Llavors el seu germà l'ha d'anar a buscar. O sigui, també seria com una cerca, no? La cerca de la seva germana.
Oh, però l'ha d'anar a buscar abans que es faci de nit?
Sí.
Si no es converteix en tronc, i llavors com sabrem qui és?
Ajà.
Ajà.
Estàs fent massa spoilers, ja. Estàs explicant massa coses.
No, he suposat que anava per aquí, sí, però...
Molt bé, molt bé.
I aquí ho deixem.
Hasta aquí puedo leer, no? Allò que es diu.
I el tercer?
El tercer se titula Robot Dreams. Mira, és un altre robot.
Un altre robot.
Un altre robot. De la Sarah Baron, editat per Astronave, al maig del 2022. I aquest, la característica que té és que no té lletra.
Ah.
Val? Són només dibuixos. Alguna onomatopeia, el típic allò, boom, bang, crash, però és, sense lletres. Doncs de què va Robot Dreams? Doncs d'una història d'amistat entre un robot i perro, que és un gos que es diu Perro.
Ah, és original, eh?
Original, tal qual. Està a la platja, allà de manera meravellosa, i el robot es queda oxidat perquè, clar, no es pot mullar, i Perro l'abandona allà, no? Marxa i l'abandona allà. Llavors coneix d'altra gent i intenta fer amics d'altres persones i d'altres animals, però sempre està pensant en el robot que va deixar allà. I l'aventura és aquesta, no? El tornar. Robot també intenta refer la seva vida, diguéssim,
ja,
pel seu costat.
Li falta oli, per entendre'ns.
I el llibre, el còmic, se van intercalant les seves històries per separat, fins que, bueno...
Però
fins
no,
que arriba
però
al final.
No parlen, eh?
No, són tot imatges.
Ahà. Uh-huh. Bueno, doncs, escolta, tres propostes magnífiques. A més, els còmics, aviam, això igual que els llibres, eh? Pots anar tan ràpida o lenta com vulguis, eh? Però i un còmic igual, pots anar molt ràpid o et pots entretenir a buscar detalls i detallets a cada il·lustració, eh? Però normalment els còmics són un tipus de lectura que és relativament ràpida.
Sí. Sí, sí.
Insisteixo, que després tu pots perdre, gastar o estar molta estona a cada il·lustració buscant, sí, detalls i coses, eh? Però
bueno, sí,
que no us assusti ara això, que és un llibre, no? Escolta, que això amb 4 dies ho tens fet.
Clar, també depèn del còmic, perquè hi ha còmics i novel·les gràfiques que són gruixudes,
clar,
i explica molta història, tenen molta lletra, però ja normalment per la canalla són amb menys lletra.
Doncs ja ho veieu, eh? A més, avui hem arrencat a edat baixes, eh? Per tant,
sí,
infantils i juvenils, cap amunt. Després no té edat màxima, això,
no,
cap amunt,
no,
fins al màxim.
Això és per a totes les edats, sempre. La lectura és per a totes les edats.
Perdidos en el futuro, que ja us dic que és el primer de tres, per tant, el podeu buscar si us agrada seguir amb les altres dos. El petit robot de fusta i la princesa tronc, que el títol és magnífic, i el Robot Dreams, pobre robot oxidat a la platja, que aquest ve sense lletra, per tant, aquí sí que s'ha de gaudir de la il·lustració.
Mm-hmm.
Bueno, com dèiem al principi, aquestes propostes les teniu a la Biblioteca Pública de Lleida. Avui ha estat amb nosaltres la Anabel Ramos. Anabel, com sempre, un plaer, bona setmana, gràcies.
Gràcies, igualment.
I nosaltres, re, que busquem senyals horàries, ens plantarem a la una de la tarda, i després, al migdia de Cope Lleida, parlem de noves tecnologies. Entre altres coses, ja t'avanço que parlarem d'intel·ligència artificial, perquè ja saps que això està de moda, que potser és les noves tecnologies. I les que anomenàvem noves tecnologies fins ara, doncs ja són tecnologies del dia a dia. Bé, no ho sé. Amb el Jaume Sitja i el David Casero, d'aquí uns minuts aquí a Cope Lleida, sóc el Ricard Álvarez. 1 de la tarda, dimecres 15 de març.
La 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. ¿Qué tiene que ver la caída de un banco regional en los Estados Unidos con la hipoteca que pagamos muchísimos españoles en nuestro país? Pues tiene que ver, sí. Y voy a tratar de explicarte el porqué. En estos últimos meses hemos visto cómo los precios se han disparado. Esto, bueno, pues ya sabes que es la inflación. No es algo único en España o de Europa. Está ocurriendo en otras muchas partes del mundo y está ocurriendo también en los Estados Unidos. Para contener esta inflación, todos los bancos centrales aplican la receta de enfriar la economía y lo hacen encareciendo el precio del dinero, o lo que es lo mismo, subiendo los tipos de interés. Si el dinero cuesta más devolverlo, habrá menos acceso al crédito y se supone que menos consumo. Esta política deriva en que la Reserva Federal de Estados Unidos ha subido los tipos en 8 ocasiones consecutivas, es decir, ha subido el precio del dinero 8 veces. Suele pasar que en Europa el Banco Central Europeo, pues generalmente acaba tomando siempre la misma dirección que la Reserva Federal y, en consecuencia, los tipos en Europa también han ido subiendo en los últimos meses. Esta cadena es la que ha hecho subir las hipotecas a través del Euribor. Toda esta política estaba funcionando con normalidad hasta que la semana pasada quebró un pequeño banco estadounidense, concretamente el Silicon Valley Bank. Entre otras cosas, los motivos de la quiebra se atribuyen a la agresiva subida de tipos. Era un banco que vivía sobre todo de las inversiones de las tecnológicas. Si estas empresas comienzan a pedir menos crédito, su negocio se resiente considerablemente. Y es solamente un ejemplo, ¿eh? El problema realmente de esta entidad era mucho más profundo. Y al final, ¿qué tiene que ver esto con nuestra hipoteca? Pues que la caída de este Banco de California hace pensar que la Reserva Federal y también el Banco Central Europeo van a aflojar un poco en su política de tipos. Y esa mera posibilidad, que todavía no está confirmada, es lo que está haciendo que el Euribor, que se calcula a diario, haya comenzado a bajar y haya registrado en las últimas horas su mayor caída desde hace más de un año. Sin que sea para tirar cohetes, no deja de ser una buena noticia, porque a la hora de calcular nuestra hipoteca anual se tendrá en cuenta esta bajada, que puede beneficiar sobre todo a los 4 millones de españoles que tienen un tipo variable. Ya digo que no será para tirar cohetes, porque el Euribor sigue estando muy por encima de lo que estaba hace un año. Así que pagamos y pagaremos más que hace un año, pero ya que por una vez baja un poquito, por lo menos vamos a contarlo. Y lo que también vamos a contar son otros asuntos destacados que te adelanta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, los sindicatos están debatiendo esta mañana el apoyo al plan de reforma de las pensiones que el gobierno les ha presentado, toda vez que los empresarios ya lo han rechazado. Este plan recoge como novedad una subida de las cotizaciones máximas y además la posibilidad de elegir los mejores 27 años de los últimos 29 que hayamos trabajado para el cálculo de nuestra pensión. Hablando de pensiones, la reforma de las mismas está poniendo en jaque al gobierno de Macron en Francia. Se está liando. Mientras el Eliseo trata de que esta reforma salga adelante en la Asamblea Nacional, con el retraso de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, los paros prosiguen en buena parte del país. Ahora mismo, los ciudadanos de París, por ejemplo, llevan 9 días sufriendo la huelga de recogida de basuras, y eso sí que se nota, además se huele, ¿eh? Las calles de la capital francesa están llenas de bolsas y de desperdicios. Y en libertad vigilada se encuentra un chico de 15 años por presuntamente agredir sexualmente a una niña de 13 en Esparraguera, en Barcelona. El joven, detenido el pasado 8 de marzo, cuenta con una orden de alejamiento de la víctima. Y actualmente 974 seminaristas realizan estudios en los seminarios mayores diocesanos de España, según los datos publicados por la Subcomisión Episcopal para los Seminarios. Ante la celebración del Día del Seminario el próximo domingo, se destacan los 172 nuevos ingresos durante el actual curso 22-23, con 97 ordenaciones sacerdotales.
Y en los deportes, ¿qué nos contáis, José Luis Corrochano?
Hola, Pilar, buenas tardes. Pocas posibilidades se le conceden al Liverpool de darle la vuelta a la eliminatoria de octavos de la Champions contra el Real Madrid. El conjunto blanco acude al partido con una ventaja de 5-2. Si alguien cree en el conjunto inglés, ese es el entrenador, Jürgen Klopp.
I think 100% of the people.
El 100% de los que estáis aquí creéis que no tenemos ninguna posibilidad. Y si soy el único que piensa que tenemos una pequeña posibilidad, me parece bien. Estamos completamente fuera mañana, 100%. Es el Real Madrid, tiene una ventaja de 3 goles. Y nadie quiere esto como regalo de Navidad. Pero es la situación que tenemos y esto es fútbol. Lo vamos a intentar.
Mientras tanto, la consigna en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, es no fiarse del resultado.
A Ancelotti quiere evitar especulaciones y relajaciones de sus jugadores y tiene en mente recuerdos como el partido ante la Juventus o el del Chelsea del año pasado. En lo deportivo, Benzema será titular, Nacho parece que jugará de lateral izquierdo y la única duda es Tchouaméni o Camavinga, con más opciones para el primero. En el Liverpool de Klopp, es baja de última hora Baisete con una lesión de estrés en el abductor. Habrá lleno en el Bernabéu, 66.000 espectadores, 3.000 animando al Liverpool. Pita el alemán Zweier, no hay apercibidos de cara a los cuartos de final en el Madrid.
Y hoy se van a completar los octavos de final de la Liga de Campeones con el Nápoles Eintracht de Frankfurt con 2-0 para los italianos. Contamos la jornada a las 8:30 en el tiempo de juego.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida, pràcticament 6 minuts i mig per sobre de la 1 de la tarda. Estem a la meitat del mes de març, a la meitat de la setmana, 15 de març, per sobre dels 16 graus, hores d'ara a la ciutat de Lleida, una temperatura que es mantindrà estable o lleugerament a l'alça fins dijous. Dijous i divendres tornem-hi. Com ja ens va dir l'Armando Álvarez, això serà un tobogan, pujades i baixades, pujades i baixades. Ara, això sí, sempre acostant-nos a les baixades al que seria la temperatura, doncs, normal per una segona quinzena ja a partir de demà del mes de març. El que fem tot seguit és buscar la darrera hora informativa, perquè de seguida hem de parlar de noves tecnologies.
Lleida.
Estàs informat.
Mira, t'he de parlar de dades. Les dades són fredes moltes vegades, però si les intentes humanitzar una mica, i aquestes que t'explicaré és difícil, d'humanitzar-les, és complicat, ja t'aviso. Doncs t'adones que des d'un altre front i des d'unes altres dades tenim un problema i greu amb la seguretat a la ciutat de Lleida. Un total de 84 nens lleidatans de fins a 13 anys, inclosos, van cometre el 2021 algun tipus de delicte o falta que van quedar impunes al ser els autors inimputables per la seva curta edat. 84 de 13 o menys. La justícia espanyola estableix que fins als 13 anys els menors no poden ser castigats més enllà de deixar-los sota la custòdia dels pares. Que aquí pot passar dues coses. Els pares ja n'estan fins més amunt del cap i ja estan de braços caiguts, o als pares els hi és igual. Que també hi ha un grup nombrós, d'aquest que t'acabo de dir. Als pares ja els hi és igual el que fa la seva filla, el seu fill, de 11, 12 o 13 anys. Però això és la justícia espanyola, i això és el que passa. Segons la darrera memòria de la Fiscalia de Lleida, el 2021 els jutjats van arxivar per aquesta raó un total de 84 casos. Clar, 84, tu dius, vale, Ricard, què? És molt, és poc, 84? Per què m'has dit que no són bones notícies? Doncs perquè aquest 84 representa un augment del 23,5%. Del 23,5%. Pràcticament encara no, el doble que la pujada dels aliments de la cistella de la compra, que ens sembla una pujada descomunal. Doncs mira, pràcticament el doble és el que ha pujat aquest tipus de casos a la ciutat de Lleida. Parlo de l'any 2021, perquè als centres d'estadística d'aquestes històries veu que els hi costa tot un any d'acabar recopilant totes les dades. És lamentable, per això et deia que és difícilment humanitzable aquest tipus de dades, però és que fixa't que tots, absolutament tots els indicadors que fan referència a l'incivisme, a la inseguretat a la ciutat de Lleida, tots els que ens arriben des de fonts diferents, des d'institucions diferents, tots indiquen un augment, i un augment per sobre de la mitjana, de delinqüència a la ciutat de Lleida. Els que ens diuen des del Ministeri de l'Interior del Govern d'Espanya, els que ens diuen des de la Generalitat de Catalunya i ara els que ens diuen des de la Fiscalia. Tots i cadascun de les dades que ens han donat han reportat un augment de delictes a la ciutat de Lleida. I per això et deia que això no són massa bones notícies. En fi, tenim les temperatures, per cert, que t'explicava, relativament altes, i això vol dir, doncs, que hi ha necessitat d'aigua, tot i que no n'hi ha. Sí que n'hi ha, però vull dir que les reserves estan per sota del que és habitual en aquestes dates. De pluges ja ho has vist, ja ho has notat. Sí que ha plogut algun dia, però ja començaria a parlar de dies anecdòtics, en els que ha plogut. Parlo sobretot de la plana de Lleida. Doncs bé, avui la paeria obre la majoria de les 370 fonts públiques i ho ha fet per les altes temperatures, ho han avançat, i perquè ja no hi ha perill de glaçades. Espero, de veritat ho espero, que abans d'obrir totes les fonts revisin que totes tanquen les aixetes, que no estiguem tirant aigua, que després ens pujaran el rebut de l'aigua perquè resulta que n'hi ha poca i en lloc de buscar qui realment la malgaste, doncs pugem el preu a tothom i així tothom, doncs mira, ja no obrim l'aigua a casa. Doncs home, que abans d'obrir les fonts les haguem revisat i les revisin de manera regular, que només cal passar una persona amb un vehicle de mobilitat personal elèctrica, una persona de l'Ajuntament, font per font, per mirar que realment estigui tancant bé l'aixeta. Vinga, que fem una pausa rapidíssima i parlem d'aquestes noves tecnologies.
COPE Lleida.
Estàs informat.
¿Aún no tienes plan para Semana Santa? Eurostars Hotel Company tiene la solución. Elige uno de sus cerca de 250 hoteles en 18 países de todo el mundo. Visitas culturales, gastronomía, museos, relax y los mejores planes en cada destino. Reserva ahora en eurostarshotelcompany.com y vive las vacaciones que te mereces. ¡Te esperamos!
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Sap a les noves tecnologies, que moltes de les que parlem ja no són les noves tecnologies, sinó que són les tecnologies. Però és veritat que en els darrers mesos hi ha hagut una explosió d'unes altres noves tecnologies. Per tant, el terme noves tecnologies el podem seguir fent anar els dimecres al Infocope Lleida, que ja saps que ens trobes a internet, infocopelleida.com, que ens pots escoltar a través del podcast, que ens has de seguir a les xarxes socials i que els dimecres, camí cap a 2:15 ens trobes aquí a Cope Lleida. Jaume Sitja, què tal? Com estàs? Bon dia.
Doncs vinga, aquí estic tecnològic a tope.
Bueno, però estàs d'acord amb això que et deia de les noves, les velles, les noves,
sí,
noves tecnologies?
Sí, perquè cada dia surten coses noves i al final són noves tecnologies.
És una mica estressant, tot plegat. David Casero, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes. Digo, sí, somos entre medios y no medios. Sí. Es decir, nosotros, Ricard y yo, estamos en el medio mayores y luego tenemos un señor mayor también que, bueno, pues así nos da para poder jugar con las antiguas y con las nuevas tecnologías.
Claro, claro.
Cada semana,
claro.
¿Verdad?
Ahora discutiremos aquí 4 o 5 años.
No, y además también nos sube la moral, solta, pero bueno.
Bueno.
Jaume Sitja.
¿Cómo os enfoteu?
Va, ¿de qué parlem?
Pero venga, va, que això és una colla d'amics, aquí ja estem cada dimecres i com sempre tornem en aquesta normalitat. Bona normalitat, perquè tenim avui el David acostipat a casa, bueno, amb febre.
Pues a través de videoconferència, que tampoc, sí, tampoc és estrany.
I és normal això, no? Ara?
Lo fue.
O sea, es normal que si uno se pone malo siga trabajando, no pasa nada. Estas son las nuevas tecnologías.
Mira, Jaume, perdó, i David, us diré que avui és 15 de març, fa 3 anys, sí. Avui era diumenge, i les escoles aquest divendres passat, de fa 3 anys, ja havien tancat. I la resta de la població, aquesta setmana que començàvem, és la que van dir, no, ja els que no siguin essencials ja es poden començar a quedar a casa.
Hi haurà un abans i després.
Fa 3 anys d'això ja.
Després de 3 anys hi haurà un abans i després del teletreball.
Sí. Bueno, va, de què parlem avui, que no es donarà.
Vinga, va, som-hi, que això del teletreball ho hem normalitzat i avui el David doncs ho disfrutarà. Repassem les novetats més destacades de la setmana i avui parlarem de aquesta bombolla de les tecnològiques. I és o no hi és aquesta bombolla de les tecnològiques? Perquè hi ha més acomiadaments. La famosa IA no pare. OpenAI llança el nou GPChat del 4 per usuaris de pagament. Ho explicarem també tot plegat amb aquesta gran revolució. Nou llançament de Xiaomi pel 2024. Un gadget? No, un cotxe.
Bueno, un gadget amb rodes, realment.
Un cotxe elèctric.
Doncs, i és si un iPad amb rodes. Tio.
I si queda temps, doncs tenim més temes preparats, però de moment no els apuntem perquè sempre se'ns tira el temps a sobre i no podem mai acabar. Preparats per comentar-ho tot plegat i per començar no volem perdre de deixar aquestes bones costums i d'explicar aquests conceptes bàsics i l'efemèride. Aquesta setmana, en l'apartat de concepte bàsic tecnològic, explicarem el concepte algoritme.
Vinga.
Vale? Vull dir, com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per la tertúlia friki. Per començar, un moment pel record on en David ens explica aquesta efemèride que ens porta avui. David, fins en quin any viatgem?
Bueno, pues fijaros, hoy 15 de marzo es una fecha importante para la historia de la tecnología. Hace 35 años, en 1988, se registró una de las primeras versiones de uno de los programas más utilizados en el mundo actualmente, que es el software de procesador de texto Microsoft Word. Microsoft Word fue desarrollado por Microsoft, por supuesto, ¿no? Y la verdad que se ha convertido en una herramienta que no tenemos que hablar mucho de ello, y además todo lo que ha mejorado añadiendo características. La primera versión, fijaros, de este sistema operativo fue creado en un sistema operativo llamado DOS.
Sí, señor. 2, sí, señor.
¿Vale? Que era un sistema operativo de IBM.
El MS-DOS.
Y de Microsoft, que aquí parece que Microsoft, y como decimos siempre, Apple han inventado muchas cosas, pero parece que no. Y además, bueno, pues el Word se vendió separado del software de lo que conocemos hoy como Office. Fijaros que había gente que solo quería el Microsoft Word, porque hasta esa fecha el Excel y el PowerPoint, pues en esa fecha, hace 35 años, no tenían mucho sentido,
¿no? Espera, que te has dejado uno. El Access.
El Access, sí, pero es que el Access salió después.
Salió después, pero era...
Esteu parlant de software...
A les empreses el volien molt, el Access.
Esteu parlant de software que va en finestres, i l'MS-DOS no anava en finestres.
Clar. Bueno, tens raó, també.
Ah, para que veas, las primeras en ventanas, y la verdad que un programa muy buen desarrollado y que satisfajo tanto a los usuarios que, bueno, pues como bien decía, se empezó a vender por separado y ha sido el único producto que se ha podido comprar únicamente y exclusivamente fuera del paquete de Office, ¿no? Microsoft Word, simplemente poder escribir en un ordenador, bueno, pues hace 35 años fue toda una revolución.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Doncs aquí, David, aquests 4 o 5 anys que us porto a diferència, us podria dir i explicar les batalletes.
Escolta, abans d'això, Jaume, perdó, que et tallo sempre. David Casero, tu t'acordes quina va ser la primera versió del Word que vas fer anar? Allò que tinguis consciència, dir, aquesta va ser la primera...
Ostras, ¿sabes qué pasa? Que me acuerdo mucho del Word Perfect.
Yo voy a comenzar con el Word Perfect 5.1.
Yo empecé con el Word Perfect 3.1, ¿vale? Y la primera versión de Word que yo creo que tuve, no la empecé a utilizar hasta el año 97, cuando empecé a trabajar. Hasta entonces, con mi PC, mi Amstrad y con mi Spectrum, ¿vale? Hasta aquel entonces, yo creo que lo que utilizaba era el Word Perfect 3.1.
Bueno, yo el Word Perfect también, y el Corel Draw. Word Perfect y Corel Draw, pero... Jo, el primer Word que em va arribar a les mans, no sé com, que me'l van deixar d'alguna empresa o algo, el Word 4.0. No s'assembla en real d'ara, però feia el que havia de fer.
No. Escribir, podies escribir, subratllar, poner en negrita...
No, ja podies fer moltes coses.
Doncs us diré una cosa.
Perdonar. ¿Cuál fue el primer programa de diseño que tocamos todos?
El Paint.
Estaba dentro de Word, ¿no? Sí. Bueno. El WordArt.
Ah, el WordArt, vaya.
Que era ¿Cuál de las 12 tipos de letras superchulos con bordes de colores, hostia, cuál de las 12 cogemos? Era
va, o sea, que pongo, era pongo, pongo la música de Cuéntame.
Espera, ¿sabeu quina va ser sabeu quina va ser la gran revolució del Word o del Word Perfect?
Les finestres.
No. Que va traure totes les màquines d'escriure de les empreses.
Sí, senyor. Sí, senyor.
Sí. És verdad. Sí,
aquest
sí,
va ser el gran canvi tecnològic de llavors i ara estem parlant de més canvis.
Venga, bueno, la pròxima secció, David Casero, ¿te atreves a hacerla en 30 segundos?
Uf, complicado.
Venga, va. Que ens, bueno, ens han menjat mig espai, va. Que ens hem traslladat a l'any 1988 amb tota una efemèride, tot un record històric, aquell que ens toque a la fibra, no? Perquè són records que hem viscut personalment. Ara toca anar fent cotorilla, ara toquen...
Conceptes bàsics.
I avui, dintre del concepte bàsic, per anar posant forma el que parlarem després a la tertúlia, volem que ens expliquis, David, què és un algoritme.
Toma ya. Toma ya, es eso que nos persigue a todos y nos espía y nos tal. Mirar, al final el algoritmo, ¿vale? Es un término matemático, ¿vale? La lógica. Si hablamos de matemáticas y la lógica, dice Star Trek, no. Matemáticas, lógica, ciencia de la computación y disciplinas relacionadas. ¿Qué significa? Un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas, ¿vale? Las cuales ordenadas, ¿vale? Y finitas permite que puedan solucionar un problema. Es decir, tenemos una lógica y una disciplina cuando tenemos que sumar un número, un símbolo más, otro número, y eso significa que con un igual al lado tenemos un resultado. El algoritmo es exactamente lo mismo. Lo único que el algoritmo, este algoritmo, y hoy día con la inteligencia artificial, ese es el que se trata a que empiece a sumar todos nuestros gustos. Esto decimos, ¿cómo funciona el algoritmo de Instagram? ¿Cómo han cambiado el algoritmo de...? Es decir, hoy día el algoritmo lo llamamos a todos aquellos pasos que incluso sigue cualquier aplicación para saber qué es lo que estamos haciendo, poder hacer el cálculo matemático y decir a este señor o a esta señora o a esta persona le gusta esto, esto y esto. Con lo cual, el resultado que nos va a dar es de eso que nos gusta o eso que más consultamos. Pero al final el algoritmo no deja más que de ser una lógica matemática, algo que nos va cogiendo y va diciendo. Precisamente de ahí nos vamos a una última noticia que dimos, y es que en Twitter este algoritmo ahora no lo podemos saltar, y en vez de que vaya aprendiendo de nosotros y con esta fórmula matemática nos vaya dando más de lo que consumimos, podemos decirle, no, quiero ver todo lo que me sigas y además sin ningún algoritmo por el medio, simplemente un timeline donde me diga cuál es la última hora. Bueno, pues un algoritmo no es más que eso, una fórmula matemática que ahora, eso sí, se ha convertido en inteligente.
Doncs ja ho sabeu, que si és dimecres al migdia i estem ara a Cope Lleida, Friquis Tequis Tequis en antena.
La tertúlia fric.
Doncs vinga, com ja sabeu els friquis, estem aquí a l'antena, i mai millor dit, perquè avui portem baix i ja ens han menjat més de mig espai.
Estava llegint el teu últim punt del guió, i si queda temps...
Sí. Vinga, va, com que ja sabeu, tenim una edat i una història, i els principis de segles de l'any 2000 vàrem tenir la febre de les .com. En sortien com a bolets, i pocs anys després en van quedar quatre. Ara portem unes setmanes que les grans tecnològiques anuncien acomiadaments. Aquesta setmana Meta acomiada 10.000 treballadors. Vale, Microsoft també. Podem dir que hi ha una altra bombolla de les tecnològiques, David?
Unos 10.000 más 11.000 que ya fueron del 2022 son 21.000.
I no parlem, de Twitter.
Bueno, Twitter claro, té un altre programa. Però és igual.
També estem parlant d'una gran tecnològica.
Sí, pero fijaros, es decir, que nadie se eche las manos a la cabeza. Vamos a ver, ¿cuántas personas hay trabajando para construir una casa o un edificio? Y luego, ¿cuántas personas existen para mantenerlo? Hoy día, la revolución ha sido tan rápida, ha habido que crear todo desde cero. Con lo cual, ha habido que tener muchos empleados, muchísimos programadores. Es más, yo en el año 99 decía, Dios mío, ¿por qué no había...? ¿Por qué no habría estudiado una ingeniería? Porque es que de programación, porque es que es solo programadores y te podías ir a cualquier sitio del mundo. Todo esto se estaba creando. Y ahora hay una revolución industrial que es la inteligencia artificial. Y eso lo que está haciendo es que se está basando y está corriendo en todo lo que, no solo esos 22.000, sino los más de 5 millones de trabajadores que existen en las .com de programadores que están hoy día programando, ¿vale? Todos estos son los que construyeron esos caminos, pero hoy día la inteligencia artificial, con equipos mucho más reducidos, ya tienen los caminos, ya tienen las calles, ya tienen los edificios donde vivir y donde estar. Con lo cual, todo esto va a afectar a muchísimos programadores que ya no tienen más que programar. Porque todo lo que viene hacia adelante, fijaros, de cómo se programaba en el año 2005 cuando apareció el primer iPhone, a cómo se programa a día de hoy una aplicación, y de esto sabe bastante Ricardo, donde ya hay programas que lo haces en una plataforma y lo exportas para que valga para Apple, para la tele de Samsung, para la tele de LG, para los Android. Es decir, donde hoy día todo es mucho más común, bueno, pues hace falta muchísima menos gente. Ya no hay que crear un chat, ya está creado. Ya no hay que crear una tienda en Internet porque ya está creada. Ya no hay que crear el algoritmo, ya está creado, solo hay que mantenerlo e irlo cambiando. Con lo cual, ya os digo, es la leche, porque todo esto, es decir, llevamos en pocos meses, llevamos entre todas las empresas casi 50.000 trabajadores en la calle, pero bueno, señores, esto es lo que da un mercado maduro. Como cualquier mercado, cuando éramos pequeños existían 28 marcas de coches y hoy existen 12, pero fabricantes son 4.
Però estic d'acord, pues es amb el David, tot i que no ho sabien, molts d'aquests contractes, no ho eren en el seu moment, eren com d'obra o servei, eren contractes com deia el David, temporals, és a dir, s'havia de fer una tasca que podia ser un any, dos anys, 15 anys.
Contractes definits per una tasca determinada.
O podien ser 20 anys. En aquell moment ningú ho sabia, ni ells mateixos, ni les empreses, però clar, és el que diu. Aquella tasca s'ha acabat, però en sortiran de noves, de tasques.
Sí, parlem de tasques, ¿vale? Perquè estem amb aquesta nova revolució industrial que estem vivint cada dia, que és la IA, no? Com a tecnològica, Microsoft també fa acomiadaments, i en aquest cas podríem dir que no estem preparats per aquesta IA, perquè fet aquests acomiadaments darrere d'aquests problemes d'ètica de la seva IA.
Bueno, para mí esto es como cuando se destituye un entrenador, ¿no?
Sí.
Y al fin de semana siguiente de pronto los jugadores corren, ¿sabes? Y vamos a ver, Microsoft sabemos que ha tenido un problema y es que él era el primero en lanzarse con esto de la inteligencia artificial, con su chat GPT, en el cual, integrado con Microsoft, a las 24 horas alguien lo convirtió en un nazi radical, ¿no? Entonces después tenemos que el equipo encargado de la ética para las herramientas de IA en Microsoft ha sido despedido. ¿Vale? Bueno, ha sido despedido, ojo, estos responsables han sido cesados y ya tienen trabajo en otros puestos de IA de otras empresas.
Claro, incluso
alguno tiene puestos de directivos de IA en empresas que ha comprado, tiene participación.
Aquí no barrejaríamos los temas de Meta, como por ejemplo.
No.
No tiene nada que ver, es decir...
El símil del entrenador es muy bueno.
Han dicho, tranquilos, que quien lleva el departamento de ética, que esto se ha convertido en un nazi, pues tranquilos, a la calle todos y los ponemos nuevos, porque lo que más nos interesa es la ética. Y es lo que están vendiendo ahora mismo. Pero realmente lo que están es programando detrás IA a tope para metabloquearla. Es decir, para que precisamente no pueda convertirse en algo malicioso. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto es lo que ha hecho que el departamento de ética lo pongan de patitas a la calle.
I no deixem de parlar de IA, perquè OpenIA llança el seu nou upgrade per a usuaris de pagament. I, bueno, sembla que ha trobat un filó amb aquesta IA, perquè aquesta nova versió...
El ChatGPT-4.
ChatGPT-4, que serà 600 vegades més potent que l'actual.
I l'actual és tremendo, no?
Sí, a ver, hay una cosa con todo esto, $20 al mes para tener el GPT-4, ¿vale? Y además poder mantener una conversación y demás. Nosotros estamos jugando desde hace días, ¿vale?, con todo esto, y yo quería hacer esta semana incluso pruebas de esta IA, de hasta dónde llega y cómo va. Hoy día la IA que tenemos es un aspecto social y donde nos está dando información libre y social. Me explico. Que a día de hoy, a día de hoy ni pagando $20 al mes, que nadie se piense que un trabajo específico es decir, un trabajo de ingeniería, de biología, de, dentro de la medicina, dentro de sectores específicos y profesionales, que nos vaya a hacer un trabajo a nivel profesional, de profesionales a profesionales. No. Es decir, hoy día nos va a poder hacer el guión de la efeméride que acabo de contar, el guión sobre una noticia pública como podamos estar comentando aquí. Es decir, realmente lo que nos está dando son todos, la explicación de todos los elementos básicos, que a veces tenemos suficiente, pero que nos puede valer para una presentación de quinto de primaria o de sexto de primaria. ¿No? Es decir, pues venga, la mitosis, pues venga, la explicación de la mitosis, como los puede hacer cualquier libro o en internet. Pero que hoy día si le decimos, hazme un trabajo de ingeniería con estos cálculos para tal, no nos lo va a hacer.
No ens ho farà. Com, per exemple, Xiaomi diu, fes-me un cotxe elèctric per l'any 2024, no ho fa això, no?
No, eso no lo hace. Eso Xiaomi desde hace 4 años ya nos tiene que tengo un coche que es la leche, que tengo un coche que es la leche, que tengo un coche que es la leche, y parece que el 2024 va a llegar, ojo, y que la noticia es que va a llegar con baterías de sodio, que esto es algo importante. Otro tipo de baterías, otro tipo de metal, raro también, pero bueno, otro tipo de metal que es más barato también, y que va a hacer que, bueno, pues que el Xiaomi MS11 tenga un rango de precios de gama media-alta, ojo, ¿vale? Y que, bueno, pues con este tipo de baterías podamos empezar a ver una revolución en el mundo del coche eléctrico.
Bueno, eso del coche eléctrico de Unido. Estava llegint una notícia ara que sorgirà un nou chat d'aquests amb intel·ligència artificial, que es diu Cloud, que està desenvolupat per exempleats de OpenAI, que són els que han fet el chat GPT, i que volen que sigui menys racista i menys sexista. És a dir, ull amb l'espionatge industrial i amb la compra de talent d'unes empreses a les altres, que serà bestial, eh? Serà bestial. O sigui, gent que ha estat treballant al chat GPT estan ja muntant-hi una altra. Clar, si s'enduen tot el model i totes les dades, poden ficar en marxa una intel·ligència artificial relativament ràpid, eh? Relativament ràpid.
Fijaros que los jugadores y los players de este mercado son los que son, y lo hemos dicho, revolución.com, ¿ahora de quién hablamos? Hablamos de Apple, hablamos de Meta, hablamos de Alphabet, Google con todo su tal, es decir, son los tres grandes que están comprando absolutamente todo. Sí, mirad, sí. De estas 50.000 personas que están fuera, seguro que todas ellas están trabajando. Seguro que todas ellas incluso están trabajando a niveles de autónomos para lo que conocen internamente de estas empresas para que las cuales trabajaban, y de una forma externa vender estas soluciones o venderle su empresa, como han pasado siempre. Es decir, al final, daros cuenta que el talento, empresas tan grandes como esta, lo pueden comprar.
David, el futur és emocionant i estarem aquí per contar-vos-ho.
Sí, així és. David Casero, com sempre, un plaer. Cuídate.
Gràcies i buenas tardes.
I Jaume Sitjà?
Dimecres que ve, més.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Estrenar gafas nuevas esta primavera? En Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. ¿Cómo lo ves? Más info en visionlab.es.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Migdia. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ja ens n'anem directes cap a les 2 de la tarda, encara ens falta una bona estona, uns minuts, que estarem ben acompanyats com tots els dimecres, amb la nostra tertúlia amb veu de dona, amb tres dones doncs, que ja estan preparades aquí als estudis de Cope Lleida, que ja saps que estem al carrer Acadèmia 14, a la segona planta. Carme Bellet, del grup de dones, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, molt bé.
Com va anar el mural, per cert?
Un mural molt guapo, el podeu anar a veure davant de l'Eglésia de Sant Martí, el teniu allí.
Això queda allí, clar, evidentment.
Això queda, sí, ha quedat molt bé, bueno, molt bé. El que passa és que el tema és punyent.
Vaig veure una foto amb dos broches. Et vaig veure tu amb dos broches allí, vinga. Amb una,
que en tinc prou amb una.
Bueno, escolta, va fer bon dia.
Va ser el primer dia que feia molt bo, sí, aquell dia avui.
Vam passar
moltíssima calor i vam anar, però hi havia, va venir molta gent i, si no, a mirar, doncs, a treballar. Nosaltres anirem, és un, per qui no ho hagi vist o que ho vulgui veure, doncs és un comptador, és una mica trist, un comptador de feminicidis, dels països catalans, i ho anirem actualitzant. Esperem que no s'hagi d'actualitzar gaire, però aquest és el que vam fer.
Laura Revés, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Molt bé. Puja una mica el micròfon. Això mateix, així. Laura Revés, que ens arriba des de App Lleida. Ja saps, l'associació on tenim a les dones directives, empresàries, autònomes, emprenedores, des del Pirineu fins a la Plana de Lleida.
Així és.
Ara fa un mes, potser que no ens veiem. Potser no tant.
Sí, no, tres setmanes, poder.
Tres setmanes.
Sí, sí, sí. Ja us enyorava.
Veus? què tal el dia 8 de març?
El dia 8, estupendo. Jo em dono compte de que cada vegada que, amb els moviments polítics i amb tot això del 8 de març, combrego menys, però per contra, a nivell personal, cada vegada combrego més amb la causa. O sigui que és tota una reflexió interna.
Molt bé. I també està amb nosaltres la Cristina Cervera, que ja sabeu que és advocada i escriptora, que no li agrada que li digui que és escriptora, però, escolta, si ha escrit un llibre, és escriptora, què farem? Mm, clar. Cristina, què tal, com estàs?
Hola, molt bon dia, tot molt bé.
A més, estem a la meitat del mes de març, i a la meitat del mes de març ja es comença a parlar de llibres.
Oi, sí,
de Sant Jordi. De cara a Sant Jordi.
Sí.
Falta un mes i una setmana, però ja es comença a parlar. Sí. Tens alguna acció prevista del teu llibre d'aquí a Sant Jordi?
Bueno, sí. T'ho dic així en primícia.
Sí, ara que no ens escolta ningú.
Bueno, ja sí, vale, ja ho explico, no? Que estic pendent de la traducció en castellà, dintre de poc publicaré. I nada, ho tinc en català, però també m'interessa fer la traducció en castellà i hi ha molta il·lusió, la veritat, que tinc ganes de fer-ho jo.
A veure, anava a dir, t'adverteixo. Bueno, t'aviso.
Sí.
Perquè, clar, la Cristina, sí, quan falta els dimecres aquí, és perquè està de gira per Catalunya signant llibres i exposant el seu llibre. Llavors, si ara ho fas en castellà,
sí,
això et tocarà per tot Espanya i Sud-amèrica.
Aquesta és la idea que jo tinc, sí, tal qual.
Però vull dir, tu digue-li als teus editors, sí, que el dimecres és intocable.
Bueno, jo intentaré.
Si no, sí, o ben, si mos en porta nosaltres.
Bueno, això, o ja anem nosaltres.
Amb la Cope mateix fem publicitat.
Us deixo un aparell d'aquests que podeu ficar micròfons a l'altra punta del món, també estaria bé. Però vull dir que t'organitzin visites, sí, i assignatures dijous, divendres, dissabte, diumenge, sí, dilluns i dimarts. Dimecres no,
Bueno,
que et doni temps.
Molt bé, bueno, ho intentarem.
Bueno, bromes a part, és un... arribarà, el tindràs per Sant Jordi o no?
La idea sí. Sí, la idea és que sí.
Bueno. La Cristina, quan arriba, cada dimecres, sempre, invariablement, em pregunta una cosa. Sí, no em pregunta quina calor, quin fred, quin temps farà demà, com estàs... No. Ell sempre em pregunta una cosa. De què parlem avui? Sempre.
Sí, sí.
I jo que et contesto sempre.
Que no ho saps.
No ho sé, ja veurem. Nosaltres obrim micròfons i a veure què surt.
Sí, sí.
Digue'm.
No sé si tu tens alguna cosa per parlar, si no, jo volia dir una cosa que deies tu abans. És el meu tema o és de les dones? Quan has dit això, doncs jo també penso que, a veure, els partits polítics no són feministes. El que ho són algunes dones dels partits Per això de que el dia 8 de març, doncs, sortint els sindicats, els partits, i que són partit femení, doncs no. Un partit no ho és, si no estaríem com estem ara.
Tens tota la raó.
M'entens? O sigui, el que hi ha és unes dones... en aquests partits que sí que potser doncs, segurament doncs, treballen per això, però el moviment feminista és una altra cosa, no són els partits, i això també ho hem de tenir clar, perquè no són els que van davant, perquè naturalment no estaria el món, penso, com està ara. No hauríem avançat tan poc.
El que passa, Carme, que va haver un moment fa uns anys que va haver molta unió amb la causa, no? I no ens sentíem tant d'un color o d'un altre, sinó que era la causa. I ara jo crec que això ha anat perdent pistonada i que busquem expressar doncs, el que sentim en aquest nivell, més a un nivell particular, no? Més a un nivell de com ens ho fem nostre, aquest missatge.
Sí, perquè
no ens representen.
No, perquè a més s'està banalitzant a nivell... banalitzant el que és el feminisme de fons, o que dius tu, individual, també, i tot això, i no partidista. S'està banalitzant quan ho agafen els partits i, bueno, els mitjans també ajuden. Aquest...
Banalitzant i polititzant.
Bueno, polititzant, evidentment.
Però quan però es polititza una cosa, per la meva experiència, s'acaba espallant, eh?
Sí, espallant i banalitzant, que
o
és on estem. On estem, exacte.
O per l'essència.
Sí, sí.
No, jo cap problema, ja sabeu. Estava dient-li això de la Cristina, proposeu temes, si no jo us proposo, però... Escolta, mira, jo una de les coses que havia pensat, perquè passa el temps... I de vegades sí que tens un moment quan mires quan treus la fulleta del calendari i mires, i alguna data sí que et porta algun record. Jo dilluns, aquest dilluns que era 13 de març, sí que recordava que fa 3 anys ja no van obrir les escoles. Era un divendres, el 13 de març del 2020. Ja no van obrir les escoles. I allò ja va ser el primer pas d'un preludi, perquè clar... Que tanquessin totes les escoles ja era una cosa totalment anormal, totalment. O sigui, va ser com una alteració estranya. Però, repeteixo, allò era un divendres. Dissabte, diumenge, ens van començar a explicar lo de us quedeu a casa i tota la història. I avui, tal dia com avui, era diumenge. O sigui, que demà de fa 3 anys, hi ha molta gent que no van a treballar. I això va ser una situació... totalment extraordinària, no? No per bo, per dolent, vull dir. Uh-huh. Recordeu què estàveu fent fa 3 anys?
Jo estava a Càdiz. Vaig marxar a donar una conferència a Càdiz i recordo haver fet una foto de la TU on no hi havia ni una persona, ni una. I vaig trucar a Càdiz, vaig dir, escolteu, voleu dir que cal que vingui? Perquè aquí no hi ha ningú, eh? Sí, home, sí, tu vine cap aquí, que aquí hi ha un ambientazo de por. I jo cap a Càdiz. I mentre estàvem a Càdiz, en les terracites, la playa, que sí, que hi havia un ambientazo de por, anava rebent trucades, escolta, que Igualado tancaran aquesta nit, escolta, què tal, no? I jo els hi anava dient, voleu dir demà a conferència? Angústies, que és una angústia, que no veus, quin ambientazo. I sí, conferència, besos, abrazos... Ah. I arribar a casa, o sigui, agafar el vol a Jerez, arribar a casa i dir-me al meu fill, no tinc col·le. O sigui que ara penso, si hagués agafat l'avió, no. Si m'hagués quedat confinada a Càdiz, que no era mal plan quedar-te confinada a Càdiz.
Ah, no era mal plan.
No. Un bo espectacular, no? Un ambientazo terrible, o sigui que... Sí, sí.
Però aquesta sensació del... Ui, que ve un virus, que no el veiem, que va per l'aire, vigilar on respires... a veure, una mica de psicosi sí que hi va bé.
Tu agafes un avió si veus la teu buida?
És que no sé, aquesta situació ara, quan tu l'has descrit, me l'estava intentant imaginar i sembla una pel·lícula de l'apocalipsis, ja.
Això és fase de negació. Saps que ve un canvi, però dius, no va amb mi. El nego, no? Ja. Llavors, tots, jo crec que vam tenir tots fase de negació, no? I com que Xina està molt lluny, Itàlia no tant, no? Ah, i quan arriba aquí, ja no, eh? Pues neguem, perquè si no, no una persona en su sano juicio, si veu la teu buida, doncs potser no agafa l'avió, no? I jo el vaig agafar, saps? Vull dir, estava en fase de negació total i absoluta.
Carme Bellet.
Bueno, jo vaig viure... Viure en un poble és una mica diferent, sí. Perquè d'on sortia... encara que fos a l'hort, no sé si m'enteneu, vull dir, en l'aspecte bé, però vaig tenir una situació personal difícil perquè un amic meu s'estava morint i no vaig poder passar d'Igualada perquè vivia més enllà, no? I ens tornàvem, no?
Sí, a més és que aquí va haver el confinament territorial d'Igualada, que ja no ens en recordem, perquè sí. A la gent que li va tocar, doncs sí. En el teu cas sí que te'n recordes, sí. Els que no ens va tocar, doncs els mitjans sé que ho dèiem, però era un confinament, o sigui, era allò, les forces de seguretat a les carreteres, sí. I escolta, aquí ni entrar ni sortir.
Doncs jo vaig viure això, ell es moria de càncer, eh? Però vull dir, estàvem, nosaltres ens tornàvem setmanalment per cuidar-lo i doncs, bueno, va morir a l'abril i no, doncs ja no vam poder veure, i això és una cosa, doncs, va. Evidentment que va ser per això d'Igualada, no? Però per la resta, doncs, als pobles, jo diria que ho vivíem diferent, o algunes persones, no? Lo de la canalla també penso que va ser difícil, no? Perquè jo tinc uns veïns amb tres criatures, tres nens...
Sobretot a les edats que estiguessin.
Tres nens petits, sense, que pensava... Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, no?
Pues jo, els teus nens petits, crec que potser... No, com que no n'ets massa conscient, doncs, mira, alegria. Els adolescents, jo crec
no,
que...
No, bueno, hi havia entre adolescents i... Vull dir que... És difícil pels pares també i pels crios, i sembla que ara surt, algunes coses dels adolescents també.
Això us ho preguntaré també, Cristina Cervera.
Mira, jo estava de calçotada. De calçotada. I lo que...
Però a distància o no?
No,
vull dir que si mantenia una distància en el del costat o normal?
No, normal, o sigui, vida normal. I sí, el que dius tu, els whatsapps anaven arribant, les notícies anaven arribant, però la incredulitat de no creure't la situació, de dir, no serà per tant, no? Sí que hi ha un run-run, però d'Igualada s'anava ja rodant i s'anava explicant, i tancament de confinament i tal, i no, o sigui, érem conscients de que algo passava, però potser d'aquella gravetat no. Jo, en el meu cas, per exemple, era incrèdula, o sigui, pensava, no serà per tant, no, que estan dient. No? I la nena, pues, la meva filla, veig, en aquest cas, en aquell moment, doncs clar, va ser el moment de calçotar de família, i de sobte rebo missatges de l'escola que tancaran. I allí vaig dir, hosti, això va en sèrio. Allí me vaig angoixar una mica més ja pel tema de la nena i no res més, no? I al veure que era la realitat, que la nena no era a l'escola, i que dic, ara què farem, no? Dic, com ens organitzem, no? Que sé, una menor a casa, jo també la feina, tot en general, dic, però ara com ens hem d'organitzar, no? És com que te ficaven inputs que tampoc no sabies com tirarien endavant i quines directrius dirien, perquè pràcticament no sabíem què anava a fer, sinó tancats a casa. Dic, home, tancats a casa.
Bueno, es anava improvisant cada dia, sí, la roda de premsa.
Clar, era una angoixa de dir, a veure com ens hem d'organitzar i planificar, però sí que és cert que dins d'això, bueno, traient una mica de conclusió, la nena, la meva filla, en aquest cas, home, em va demostrar una gran adaptació, que en aquell moment és una nena de 3 anys. Però que ho aporta bé.
Com bé deia la Carme, jo crec que hi ha molta diferència entre la gent que vivia en una ciutat i la gent que vivia en un poble, per entendre's, o en una casa... bueno, un xalet o en una casa adossada.
En pati o jardí.
Jo crec que es va viure molt diferent. Tot i això també depèn, de Laura, de com és cadascú, no?
Sí, totalment. Ara ens sembla molt lluny, no? Però realment vam tindre que fer tots un esforç d'adaptació molt gran. Sigues petit, sigues mestre, sigues pare, sigues mare, no? Tots vam empresaris, de cop el teletreball es va estendre com la pólvora, no estàvem acostumats a teletreballar, no hi havia ni les infraestructures, no? Ni els mitjans, ni res d'això, no? La veritat és que la nota optimista, perquè n'hi ha moltes, la Carme ho ha esmentat, no? les seqüeles que ha deixat tot això, però la capacitat d'adaptació que vam tenir va ser molt, molt ràpida. En res, el país no es va parar, és a dir, en res vam estar treballant, els hospitals, doncs, fent el que podien, no? Tenint en compte aquesta incertesa tan gran i aquest perill de si em contagio o no em contagio. Crec que va haver moments de moltíssima solidaritat, que coses que després ens n'oblidem, no? Després ens oblidem de mirar l'altre i de patir per l'altre, no? I també de grans moments d'una pena tremenda, no? De no poder-te despedir d'aquelles persones que estaven a l'hospital. Jo crec que això ho portarem tota la vida a la memòria col·lectiva,
això. La gent que li va tocar aquest moment és dur, eh? Perquè, a més, les restriccions a l'hospital, bueno, jo crec que moltes segueixen encara. Jo he tingut un familiar ingressat i no hi pot haver més de 2 persones a l'hora fent visita. O sigui, un s'espera baix, puges amb un passe, amb un paperet, i amb un plàstic, vaja, i quan baixa et canvies el passi aquest i llavors pot pujar l'altra persona. Això és una restricció que no existia abans de la Covid. Vull dir que segueixin, que la seguim. Afortunadament podem entrar ara, però va haver molts mesos que ni visita ni històries, no es podia fer res. Ja no dic les residències de gent gran, que allò ja va ser un drama.
Per això, que hi ha coses que crec que portarem a la memòria col·lectiva durant molt, molt de temps, i d'altres que tenen aquesta nota optimista de la capacitat d'adaptació de la canalla, dels pares, de les mares, dels empresaris, tot plegat, no?
Mm-hmm. Estava llegint avui que hi ha encara milers de... Ho dic perquè, com tot, si tu no toca viure ni a algú del costat, doncs ho escoltes a les notícies i, bueno, ho relativitzes. A qui li toca passar-ho, doncs ho viu d'una altra manera. Hi ha milers de dones i homes que han agafat la Covid en aquests darrers 3 anys, que se'ls ha quedat una Covid persistent, que s'anomena ara, que segueixen patint-ho 3 anys després, eh? Milers, eh? N'hi ha. No és allò, és que són 4. No. Hi ha milers de persones que segueixen i que per ells això és el pa de cada dia.
Sí, sí. Home, jo penso que, a part d'aquest cas que he comentat d'aquest amic meu, no ho sé, jo penso que, almenys en el meu cas, tinc parents, potser no tan propers, però que els hi ha passat, i moltíssimes persones que van morir. Sí. Que van morir de la Covid sense poder estar acompanyades, i els fills i, vull dir, estan encara molt afectats d'aquesta situació de no poder acomiadar. De totes maneres, ara hi ha moltes crítiques que sento de com se va portar això, com ho van gestionar, sí, clar, des dels governs, però jo no les comparteixo, perquè penso que era una incertesa molt gran, i la incertesa hi era per part de tothom, i aleshores, doncs, bueno, hi va haver unes indicacions que no, van ser encertades o no, però clar, des d'ara, clar, que podem després...
Clar, per això dic, quan clar. Ja ha passat, ja està, evidentment que es van fer coses malament, sí. I potser algunes sí que es podien rectificar amb més o menys a temps, però que sí que és veritat que jutjar-ho 3 anys després, doncs, és relativament fàcil, no? Llavors la sensació era de que no sabíem què estava passant. Jo recordo que a mi em van considerar treballador essencial i, per tant, jo venia a treballar cada dia, però era l'únic a l'edifici. A l'edifici, no havia ningú, ni a la ràdio ni a la resta de les plantes, no havia ningú. I obria i tancava tot l'edifici. I reconec que jo ho vaig viure diferent, perquè jo anava a treballar cada dia i, per tant, el meu dia a dia no va canviar massa. Ara, això sí, la temàtica del programa era monotema, no? Sobretot les primeres setmanes. Però per això dic que és difícil de... Sí que hi ha coses que t'adonaves que es podien fer millor, però d'altres no sabies què passaria demà. Uh-huh. En fi, hi ha una història que ha parlat la Carme, que també us la volia preguntar. Darrerament, i no sé si és perquè ara s'analitza més, se'n parla més o es publica més, però fa molt temps que ens estan dient que la Covid-19, tot el tema de la pandèmia, ha deixat seqüeles mentals greus a la societat. I sí que és veritat que en els darrers mesos et van sortint aquestes xifres, aquest degoteig... ara me'ls invento, perquè això que et diré ara és un exemple. Pues hi ha un tant per cent d'adolescents que tenen trastorns i que ja van a consulta de manera regular, que potser abans no hi era o potser abans no es deia. Adults que també tenen problemes, que s'han acabat traduint en males relacions, insomni o el que sigui. I tot això, els indicadors ens diuen que ve des de fa 3 anys, vamos, des del confinament, des de la pandèmia. Potser no hi han parat prou atenció a la salut mental?
Normalment és la germana pobra. Aquesta salut mental s'està veient, no? Que hi ha molts casos. Pensa que, per exemple, tota la població que va agafar en plena adolescència, una de les necessitats vitals, enteses com a vitals, és socialitzar. No? Quan tu els elimines aquesta necessitat vital, que és vital, fins i tot ells acaben dient no en tinc prou amb una pantalla, no? Estan dient, bueno, si tens 1000 pantalles, espavila't, no n'hi ha prou. Vull dir, és una necessitat vital. Mm. En aquell moment, quedar-te sense això, doncs això té uns efectes importantíssims, no? La gent que vivia als pobles ho va viure d'una altra manera, sí. Com diu la Carme. El meu pare és pagès i no va notar que no pogués fer res que no feia abans, no? Els nens més petits van trobar altres maneres d'adaptar-se, però sí que hi ha un gruix de població que se'ls va veure la vida interrompida d'una manera molt bèstia, no? En un moment de creixement, de desenvolupament, etc. No? I això, doncs, porta moltes conseqüències. Als instituts hi ha molta feina amb això, eh? I a la gent gran també, no? Als adults, que se'ls ha privat de moltes coses i que has viscut amb molta por, amb molta incertesa, no? vacuna, no et vacunis, no? Aquestes bueno, discussions
sí. De la vacuna és bo... vacunes,
exacte,
llavors, sí.
Tot això, ojo, tot això passa molta factura. Jo recordo que vaig estudiar el fenomen dels botellots, us en recordeu? Mm-hmm. A les festes de la Mercè, que la gent sortia i ho trencava tot.
Sí, 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 sí.
I deies, bueno, què ha passat, no? Sempre hi ha hagut botellots, perquè ara ens hem tornat tan salvatges. Doncs eren conseqüències d'aquesta opressió, d'aquesta sensació de que no puc cobrir les meves necessitats vitals i, per tant, a l'hora de respondre, respon amb violència.
Perdó, i us afegeixo una cosa més. Aquestes darreres agressions de menors d'edat que s'estan publicant, que estan apareixent, les sumem també amb aquesta història o simplement això ha passat per casualitat en aquest període de temps? Sí, perquè s'estan donant casos d'agressions de nens i nenes de 13 o menys, que són inimputables, però ja escolta, d'en grup, violem amb una nena, ataquem amb una altra... Que això tampoc és una cosa que fos tan comú abans, eh? O és que no es deia abans, no es deia tant. No sé si creieu que si també té a veure amb això o no.
Pot estar lligat, d'alguna manera, també. Penso, també, penso que sí. Els menors, sobretot, a la premsa o llegint la premsa, veuen situacions i titulars bastant agreujats i preocupants. Penso que la joventut que està pujant, no dic tothom, però sí que cada vegada més, desgraciadament, existeix. I, per tant, per mi penso que això, buscar mesures, no és només per justificar l'edat que té el menor, però sí que penso que les actuacions que fan ja són plenament conscients del que fan. Mm. I en quina malícia van a fer-ho, no? I, per tant, penso que, per molt menor que sigui, s'hauria d'endurir segons quines mesures.
Mm-hmm. Carme.
A veure, el tema de les xarxes, ja sé que sempre anem a aquí,
xarxes,
però,
no,
estem parlant de canalla de 10 anys... O de,
és que quan parlem de pantalles, parlem de xarxes.
Sí.
També.
O de 12 anys i gairebé, no sé com que ho dia l'altre dia, diu, és que passen dels reis màgics, diguéssim, sí. A les xarxes.
Sí, sí.
M'explico, és que, atenció, i després, jo no sé si, a veure, ara estic dient coses que no estan ni molt menys demostrades, però el protagonisme d'aquesta canalla, que ells no són conscients, potser, de que tenen aquest protagonisme, que és, a vegades doncs, el necessiten una mica, també potser jugui el seu. I, naturalment, després el que diem, o sigui, la negació per part d'aquesta canalla o per part de molts adolescents que surten les enquestes de que això de la violència no existeix, en fi, de la violència contra les dones la neguen, tot això és...
Però vull dir que aquests agressors són de 13 anys o menys,
sí, eh? Sí, esclar. Però és que a les xarxes, tu imagina't com, lo que ho veuen tot, o sigui, del no-res, d'anar a buscar els reis al gener, a posar-se a la pornografia més dura, i això ha de ser un xoc molt gran.
Evidentment, el Covid no ha sigut un factor que hagi ajudat en res. Ara bé, la meva sensació és que tenim una crisi de referents molt grans. Quins són els nostres referents, quins valors recolzen aquests referents, no? Des del moment que amb una noia, amb un predirecte de TikTok, li peguen dos bufetades i ens quedem tan panxos, o el que ha passat amb la nena de Badalona, que aquest vídeo ha circulat per tot arreu i no s'ha actuat, ens estem insensibilitzant davant temes on no ens podem insensibilitzar, semblem robots amb segons quines coses, no? Estem com alienats amb segons quins temes, no? Que hi hagin aquestes violacions grupals i es gravin, que hi hagin aquestes baralles i es gravin. Jo crec que aquí tenim una crisi de referents i de valors enorme com a societat.
Vull dir que jo segueixo igual que la meva companya, penso igual, penso que no es pot justificar el que ha passat amb el Covid, el menor, els adolescents d'aquesta societat que estem vivint, la situació que estem veient, no es pot justificar el que venim d'una pandèmia, això una cosa és una altra. De l'adolescència en si, penso que, és el que t'he dit, no tenim un referent d'aquesta joventut que veguin el que és normal i el que és normal. No dic que tothom sigui igual, però sí que se senten coses, veuen coses que no es poden justificar, independentment de l'edat que tinguin. Però ells són conscients del que fan i en quina intenció ho fan. Per tant, s'ha d'endurir aquesta situació i penso que no es pot permetre segons el què.
Uh-huh. La Laura parlava de falta de referents i que la Covid no porta res de bo. I fins i tot et diria que potser ha accelerat certes coses negatives. O les ha fet aflorar.
Sí, però l'excusa no pot ser el
no,
Covid.
No, no, ho sé.
És a dir, l'excusa no pot ser el Covid, perquè una persona surti a pallissar-ne una altra, els altres jaleando perquè l'acabis matant, i això és grave, i es puja a xarxes, o sigui, hi ha algú molt més greu darrere de tot això. Sí. Hi ha algú molt més greu. Hi ha de per si les xarxes en si, vull dir, arriba un punt que això no hauria d'estar ni permès, no?, que es publiqués. Per mi hi ha una crisi de referents molt grans. I això si ens anem fixant amb qui són aquests referents, doncs veiem comportaments que no els acabem d'entendre. Molt sexualitzats, per exemple, quan sabem que un de cada cinc nens pateix abusos... Ostres, jo crec que aquí com a societat fa falta una reflexió molt més gran, no?
Sí, això és anterior a la pandèmia, eh? Perquè jo
això és anterior a la pandèmia.
Sí. La canalla a 13 i 14 anys em deien una quantitat de medicaments a tercer d'ESO, quarts d'ESO, que coneixien els noms dels medicaments perquè us preneien o us estaven prenent, que jo és que, naturalment, medicaments per els nervis, per estar més tranquil, estaven molt medicats, i això ve d'abans de la pandèmia, que s'ha pogut agreujar. Per tant, atenció, que ja tenim feina aquí.
Doncs ja ho veieu, que hem fet un viatge al passat. Sembla que parlem d'una època llunyíssima i total són 3 anys. Mm. Vull dir, ha passat moltes coses en 3 anys, algunes bones també, però han passat moltes coses en 3 anys. Avui ens han acompanyat la Laura Rabés, la Carme Bellet i la Cristina Cervera. Gràcies a les 3, que tingueu bona setmana.
Bona setmana i bona tarda.
Igual.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda amb la Pilar García Muñiz. Segueixes buscant l'actualitat. Nosaltres hi tornarem demà a les 12:20. Que acabes de passar bon dimecres.